els podcasts de Ràdio Estel.
L'Obra Cartes, cartes úniques de personatges únics. L'Obra Cartes, amb Joan Trias.
Hola, què tal? Sigueu molt benvinguts a un nou Obra Cartes, a una nova edició de l'Obra Cartes. Primer de tot, salutacions cordials a tot l'equip que fa possible un programa com aquest, a la direcció i a la direcció també del so, en Jordi Carretero. També a la producció, en David García i Ferran Capdevila, la nostra cercacartes particular, Isabel Blasco, i la lingüista i la correctora també d'aquest programa, Montserrat Pibernat. Avui en aquest programa volem tractar sobre un personatge molt històric, i tan històric com científic. I sempre que parlem de grans persones de la història, no podia faltar l'historiador d'aquesta casa, en Joan Pallarès, que el tenim avui aquí a l'estudi de Ràdio Estel, a l'Obra Cartes. Què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Avui volem parlar sobre Einstein. Einstein o Einstein? Depèn, eh? Hi ha gent que li diu de tot.
Segons la pronunciació, hi havia un cas molt curiós, també, que era un ministre de Franco, un personatge, que era Weisbader, i, doncs, mentre la Segona Guerra Mundial, als anys 40, anaven guanyant els alemans, es feia dir Weisbader.
Weisbader.
Sí, i després, quan van començar a guanyar els anglesos i els americans, es deia Weisbader.
Doncs em permetràs que jo li digui, com li he dit sempre, que és Albert Einstein, i Joan, ja sé que era un personatge molt i molt i molt conegut, però no podem escoltar una de les seves cartes sense explicar una mica qui era, no tant el científic, que se'l coneix molt com a científic, sinó la persona d'Albert Einstein, que és menys conegut, eh?
Sí, l'Einstein tothom sap que era un físic jueu nascut a Alemanya, a Ulm, concretament, i que, doncs, es va nacionalitzar a Suïs i va acabar els seus dies a Estats Units. Com a persona, una persona controvertida. Era una persona, es diu que era un nen amb molt retard, li va costar molt aprendre a parlar. Uh-huh. Es diu que era un nen que acostumava a quedar-se molt interiorment, interioritzava molt, és a dir, que no compartia massa jocs amb els altres nens. I bé, quan va descobrir, amb 5 o 6 anys, que el seu pare tenia una brújula, es va quedar realment fascinat veient que aquella agulla, posessis com si posessis, anava cap al mateix cantó. I aquesta fascinació sembla que el va inclinar cap als estudis científics, i bé, doncs va ser un alumne bastant brillant, que algunes vegades els seus professors li van arribar a dir que ja no li podien explicar res més, dir que anés tirant. Va viure al llarg de la seva vida, va viure també a Itàlia, va passar per Itàlia, era una persona, doncs, molt, molt... un gran intel·lectual, però les seves relacions personals, doncs, no van ser precisament massa unes relacions molt fluides. Per un cantó, la seva primera dona era una matemàtica sèrbia, la Mileva, no recordo ara un nom d'aquests serbis que ens és difícil de pronunciar, va estar casada entre 1903 i 1919, i la relació va ser bastant tempestuosa sempre. Va tindre 3 fills d'aquesta dona. Uh-huh. I posteriorment es va casar, quan es va divorciar, es va casar amb la seva cosina. La seva cosina es deia Elsa Einstein, i precisament eren cosins per dos cantons. Per tant, sortosament, doncs, no van tindre fills en aquest cas, no?, perquè ella ja venia d'un matrimoni interior que també tenia 3 fills, i evidentment, doncs, van estar casats entre el 1919 i el 1936, que ella va morir. La va sobreviure bastant temps. No sé si va morir primer Einstein o ella, però més o menys van morir a la part. Totes dues, tant la Mileva com la Elsa, eren més o menys d'un mateix temps. Es portaven 2 o 3 anys en l'Einstein.
De seguida entrem en aquestes relacions personals. Abans, però, una de les coses importants de la vida d'Einstein i que tu remarcaves molt bé, Joan, era que va acabar els seus dies als Estats Units. Precisament, escoltem aquesta primera carta que Einstein va escriure ni més ni menys que a Roosevelt, amb uns temps molt convulsos.
L'Obra Cartes.
Albert Einstein Old Grove, Road Nassau Point Peconic, a Long Island. 2 d'agost de 1939. Franklin Roosevelt, president de la Casa Blanca dels Estats Units d'Amèrica, Washington, D.C. Senyor, algunes investigacions recents de Fermi i L. Slizer, que m'han estat comunicades mitjançant manuscrits, em porten a esperar que, en el futur immediat, l'element urani es pugui convertir en una nova i important font d'energia. Alguns aspectes de la situació que s'han produït sembla que requereixen molta atenció i, si fos necessari, immediata acció per part de l'administració. És per això que crec que és el meu deure portar a la vostra atenció els següents fets i recomanacions. En el decurs dels últims 4 mesos, s'ha fet probable, a través del treball de Loyot a França, així com també de Fermi Szilard als Estats Units, que podria ser possible iniciar una reacció nuclear en cadena en una gran massa d'urani, per mitjà de la qual es generarien enormes quantitats de potència i grans quantitats de nous elements similars a l'urani. És segur que això es podria aconseguir en un futur immediat. Aquest nou fenomen podria ser utilitzat per a la construcció de bombes i és probable, i crec que inevitable, que es puguin construir bombes d'un nou tipus extremadament poderoses. Una sola bomba d'aquesta mena, portada per un vaixell i esclatada en un port, podria fàcilment destruir totalment el port i tot el territori que l'envolta. Malgrat tot, aquestes bombes podrien ser massa pesades per ser transportades per aire. Els Estats Units tenen molt poques mines d'urani, amb vetes de poc valor i en quantitats moderades. Hi ha molt bones vetes al Canadà i a l'antiga Txecoslovàquia. La font més important d'urani, però, es troba al Congo belga. En vistes a aquesta situació, podríeu considerar desitjable establir algun tipus de contacte permanent entre l'administració i el grup de físics que estan treballant en reaccions en cadena als Estats Units. Una manera d'aconseguir-ho podria ser comprometre en aquesta funció una persona de la seva total confiança, que podria fer-ho de manera extraoficial. Les seves funcions serien les següents. Primera, estar en contacte amb el Departament de Govern, mantenint-los informats dels propers desenvolupaments i fer recomanacions per a les accions de govern, posant especial atenció en els problemes per aconseguir el subministrament d'urani mineral per als Estats Units. Segona, accelerar el treball experimental que en aquests moments es du a terme amb els pressupostos limitats dels laboratoris de les universitats, amb el subministrament de fons. Si aquests fons fossin necessaris, caldria contactar amb persones privades que estiguessin disposades a fer contribucions per a aquesta causa i possiblement obtenint la cooperació de laboratoris industrials que tinguessin l'equip necessari. Tinc entès que Alemanya ha aturat actualment la venda d'urani de les mines de Txecoslovàquia, que han estat preses. Cal no descartar que Alemanya hagi fet accions tan clares perquè el fill del sotsdirector d'Estat alemany, von Weizsäcker, està assignat a l'Institut Kaiser Wilhelm de Berlín, on algunes de les tasques americanes estan sent duplicades. El vostre fidel servidor, Albert Einstein.
Estàs escoltant l'Obrecartes a Ràdio Estel.
Abans d'entrar en el perquè de tot plegat que en diuen d'aquesta carta, evidentment tracta sobre l'urani i tots sabem que es referia al que després va ser la malaurada bomba atòmica. Sí que deixeu-me preguntar-li en Joan Pallarès, perquè al final de la carta a mi m'ha sorprès molt, no sé si a vostès també, el vostre fidel servidor, no sé fins a quin punt Einstein al final ja es considerava nord-americà total.
Home, jo vull pensar que Einstein era més un ciutadà del món i que això de su seguro servidor és un formulisme de la carta i no pas una cosa que s'ha de veure al peu de la lletra, no? Allò que ve sa sumano, ve sa suspies, bé, no vol dir que, diguéssim, que li facis petons a les mans.
De seguida entrem en per què Einstein era un gran viatger, però abans, amb aquesta carta que Einstein escriu a Franklin Delano Roosevelt, el president dels Estats Units, l'avisa del que després seria la famosa bomba atòmica, malauradament, eh?
Sí, avisa d'aquest urani. S'ho veia venir i al final de la seva vida també se'n va donar compte dels grans perills de l'energia nuclear. Hi ha una altra carta preciosa també d'ell amb el Bertrand Russell, que en certa manera es pot inclús aquesta carta es titula com el manifest Einstein-Russell i realment és una mica un manifest antinuclear, pràcticament pòstum, perquè ja és les acaballes de la seva vida. Ell mor l'any 55 i això és de, jo no sé, no recordo l'any, però deu ser del 53 o 54.
Precisament ens agradava aquesta carta, Joan, perquè és curiós les voltes que dona la vida, eh? Einstein se'n va de la seva Alemanya natal, sí, gairebé exiliat pel nazisme, si no exiliat total pel nazisme. I ell mateix avisa el president dels Estats Units d'aquest perill de la bomba atòmica que va acabant produint-se a la Segona Guerra Mundial.
Sí, ell realment ja havia marxat d'Alemanya feia uns quants anys, eh? Vull dir que ell s'exilia als anys 20. Pràcticament marxa a Suïssa i marxa doncs, perquè hi ha un amic seu que és ministre d'Assumptes Exteriors, en Walter Rechnau, que va ser assassinat pels nazis i llavors els mateixos amics, la mateixa policia, alguns amics fidels, li diuen, mira, aquests no deixen a ningú que els hi pugui fer front. I per tant, cuidado que tu pots ser un objectiu fàcil per ells, no? Per neutralitzar-te i de desaparèixer. I ell és quan marxa i s'exilia.
No obviem que Einstein era jueu, com deies
sí,
a l'inici.
Ell era jueu i marxa, és a dir, perquè la persecució amb els jueus hagués acabat amb un camp de concentració, hagués acabat, evidentment, amb un fort crematori, no? Com van acabar milers i milions de jueus.
I precisament és que se'n va del nazisme i se'n va recórrer món, i abans d'escriure aquesta carta, des dels Estats Units, on ell, doncs, com deia en Joan Pallarès, acabava els seus dies. Atenció per on va passar, amb els seus llargs viatges. Ens deies, va ser un viatger.
Sí, va ser un gran viatger, i entre els altres, entre molts llocs que va estar molts llocs del món, però va fer una curiosa visita a Barcelona el 1922, concretament va arribar a Barcelona el 22 de febrer de 1922, i va estar del 22 al 28 a Barcelona, i va marxar, del 23, m'equivocava d'any, del 23 al 22.
Tres anys més tard de fugir d'Alemanya.
Exacte, tres anys més tard de fugir d'Alemanya. I, ell va arribar aquí, no hi havia ningú esperant-lo a l'estació, va arribar amb la seva dona, ell venia amb la seva dona, la seva cosina, la Elsa, i, van arribar a l'estació de França, no hi havia ningú esperant-los, i ells, se'n van anar a buscar hotel, i resulta que van anar a l'hostal de les Quatre Nacions, a la Rambla, però al cap d'una estona van arribar el Joaquim de Nadal, que era el regidor del Consell de Cultura, en aquells moments el regidor de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona, i van arribar amb en Rafael Campalans i amb en Casimir Lana, dos enginyers que l'havien portat aquí a fer unes conferències, van arribar tot alarmats, no?, que se'ls havia escapat de l'estació, que no l'havien localitzat, i bé, en aquells moments li van dir, no, escolti, que nosaltres ja tenim reservada habitació al Ritz. I ell va dir, no, el Ritz, mira, escolti, aquest hostal a l'Estanet està bé, m'agrada, no em mereixin, ara t'he d'agafar altre cop la maleta i t'he d'anar d'això, i que et mostra que és una prova de com era senzill, entenc. Seguidament va anar allà de seguida a veure l'alcalde, que llavors era en Ferran Fabra i Puig, el de la Fabra i Quats, diguéssim, l'industrial tèxtil, marquès de l'Ella, vaja. I va fer tota una sèrie de conferències a la Diputació, a l'Ateneu, a l'Escola Industrial, a l'Escola del Treball, llavors. I, el diumenge 25 el van portar fins a Poblet, va fer ja amb fotos.
Monestir de Poblet,
Monestir de Poblet, sí.
Albert Einstein va estar al Monestir de Poblet.
Al Monestir de Poblet. I després, i el dilluns, el Puig i Cadafalch en persona el va portar a les esglésies palocristianes de Terrassa. va veure també. Es parlen de que si va estar... quan va anar a Poblet, va anar fins a Tortosa, però pels usuaris sembla pràcticament impossible, i més en aquells temps que ja anar a Poblet, de Barcelona a Poblet en cotxe, ja era una maratón, doncs imaginem-nos arribant-se fins allà baix, no? I sembla que no hi ha cap prova més que estiguis allà. El dia 27 li van fer una recepció, també, a l'Ajuntament, i per cert que es va entrevistar amb una persona que era en aquells moments el líder de la CNT, juntament amb en Salvador Seguí, que seria assassinat pocs dies, pocs mesos, poc temps després, que era l'Àngel Pestaña. Al centre de la CNT que hi havia al carrer Sant Pere més baix, doncs allà el va visitar, Einstein va acudir allà a aquell centre anarquista i es va entrevistar amb ells. El 28 també hi va haver una altra conferència a l'Escola Industrial, hi va haver una ballada de sardanes, es va fer una ballada de sardanes amb honor d'ell, i va sopar a casa de l'Esteve Terrades, on la mare de l'Esteve Terrades va fer el sopar. I, per cert, sabem perfectament el sopar, com sabem d'alguns dinars i d'alguns passejades per la Rambla que va fer i tal. El dinar aquell dia, la mare de l'Esteve Terrades, doncs, li va fer canelons, després faisà, el xerès, van veure cava, no sé si puc dir la marca, era Codorniu, concretament, i coca del Forn de Sant Jaume, de Sant Jaume, de llarga tradició a Barcelona. I al final, doncs, li van parlar del carajillo, del cigaló, i l'Einstein es va prendre un carajillo, que va dir, bueno, escolta, això ho vull provar, aviam el cafè aquí li tenen vostès aquest rom aquí i tal, i es va prendre aquest carajillo. Aquella vetllada a casa del Terrades, en Regino Sáez de la Massa, va tocar la guitarra, i va haver el trio Barcelona, que també va amenitzar música, i una soprano, era Àngels Fornells, em sembla que es deia, va cantar unes cançons populars catalanes que li van agradar molt a l'Einstein. És a dir, que fixeu-vos bé, es va prendre un carajillo, va veure ballar sardanes, va menjar canelons, que són molt típics barcelonins, no? Aquests canelons Rossini, i coca del Forn de Sant Jaume, i que pràcticament només li faltava passejar-se per la Rambla a barretina, com va fer uns anys després un altre científic, que va ser el Fleming, com va vindre a Barcelona.
No sé, el científic alemany ens demostrava... Ens has posat titular avui al programa, Joan? Einstein era un carajillero.
Sí, bueno, home, un carajillero no. Es va prendre un carajillo.
Jo dic perquè Albert Einstein...
Un cigaló, un perfumat, o diguem-li com li diem, que no vull que després la correctora lingüística m'estiri les orelles.
Ho dic perquè Albert Einstein també tenia... era un gran científic, però... I era molt introvertit, alhora que tenia molt sentit de l'humor. Déu-n'hi-do el sentit de l'humor que tenia Alfred Einstein, fins que a un punt un periodista va preguntar a Einstein si podia explicar-li la teoria de la relativitat, no la seva gran teoria que va canviar la història de la física, i la resposta del físic va ser: em podria explicar vostè com es fa un ou fregit? I el periodista sorprès li va afirmar que sí, que sense cap problema, que podia afirmar-li com es feia un ou fregit, un ou ferrat, i Einstein li va contestar: evidentment li puc explicar, però ho ha de fer imaginant que no sap ni què és un ou, ni què és una sardent, ni què és l'oli, ni què és el foc.
Sí.
Vull dir, així queda palesa també el gran sentit de l'humor que tenia Einstein i lo seriós que es posava a l'hora, però, d'avisar de coses científics. Un gran humanista també a l'hora de científic. No tots els científics de la història han sabut avisar d'un perill tan gran com va ser el de la bomba atòmica, i que escoltàvem la carta que li escrivia Roosevelt.
Sí, i a més, amb aquesta carta també denota una gran qualitat humana de l'Einstein, i és que normalment, doncs, el científic, ja no anem a parlar del científic, diguéssim, el comerciant, per posar una cosa més entenedora, diu: no, jo, escolti, jo venc navalles, però jo no em preocupo si aquestes navalles serveixen per matar una persona o serveixen per tallar una corretja. Per tant, aviam, ell no, ell es preocupava realment, i amb aquesta carta es veu, de les conseqüències de les seves investigacions, que realment aquella navalla que venia, o aquella pistola, o aquell servís per protegir i per fi de bé que aquella fusió nuclear fos per fi de bé i que no caigués en unes mans que poguessin fer molt mal a l'humanitat. Evidentment, les mans que van caure no van ser precisament molt bones totes, i sempre ha quedat el tema nuclear, una mica quan ens parlen d'energia atòmica, sempre parlem i ens imaginem la nostra imaginació, Hiroshima, Nagasaki, aquelles bombes atòmiques, i realment l'energia nuclear serveix per moltes coses, és molt útil a la nostra vida, i evidentment té els seus problemes i té les seves contradiccions, però bé, no és una energia a despreciar, a menysprear. Vull dir que s'ha de tindre en compte, ara s'ha de tindre en compte sempre els seus riscos i els riscos que té, com l'energia elèctrica, amb els camps magnètics, amb les ones radioelèctriques i com tantes altres energies que la netedat absoluta, en aquest cas, quan es transforma la matèria, no existeix.
Val a dir que Einstein va córrer molts riscos. Un altre dels riscos, en molt sentit de l'humor que va córrer Einstein, va ser el d'intercanviar els papers, o això explica una llegenda urbana d'aquelles que corren, eh? Fins i tot això té Einstein, que explica que es va intercanviar els papers amb el seu xofer. Ell no volia mai conduir i un dia es va intercanviar els papers i va anar a una universitat a fer una conferència. I el xofer li diu: d'acord, jo em canvio els papers per vostè, però faig jo la conferència per vostè. I Einstein accepta el repte, de fet els dos accepten el repte, i com que els dos, com que la universitat on anaven no coneixien físicament a Einstein, doncs el xofer, que l'havia sentit tantes vegades, va poder fer la conferència, atenció, sense cap problema, només amb un problema. I és que un dels professors que hi havia a la sala li va fer una pregunta que el mateix xofer, disfressat d'Einstein, no sabia contestar, i va respondre, doncs, amb ingeni aquella resposta de... Aquesta pregunta té una resposta tan fàcil que fins i tot el meu xofer li sabrà respondre. Per tant, Einstein va acabar responent aquella pregunta. Finalment, seguim aquest programa, sí que volíem conèixer també, a part de la vessant científica d'Einstein, ho asseguràvem a l'inici del programa, que volíem fer-ho així, doncs un Einstein molt més personal. Un Einstein que també escrivia cartes, de les seves desenes i desenes de cartes que existeixen sobre la seva figura i que va escriure ell mateix, que va escriure al seu fill. Ens la narra així en Xavi Pujol.
L'Obre Cartes, un programa de cartes.
El meu estimat Albert, ahir vaig rebre la teva afectuosa carta i em va fer molt feliç. Tenia ja por que no tornessis a escriure mai. Em vas dir, quan vaig estar a Zúric, que se't fa estrany quan vaig a Zúric. En conseqüència, crec que és millor si ens trobem en algun altre lloc, on ningú interfereixi en el nostre benestar. En qualsevol cas, vaig a pregar que cada any passem un mes sense junts, perquè vegis que tens un pare que s'interessa per tu i que t'estima. També pots aprendre moltes coses bones i belles de mi, una cosa que una altra persona no podria oferir-te tan fàcilment. El que he aconseguit gràcies al meu extenuant treball no ha de valer només per als desconeguts, sinó sobretot per als meus propis fills. Aquests dies he completat un dels més vells treballs de la meva vida. Quan siguis gran, t'ho explicaré. Estic molt content que trobis plaer al piano. Això i la fusteria són, al meu entendre, les millors activitats per la teva edat, millor fins i tot que el col·legi, perquè són coses molt apropiades per a una persona jove com tu. Toca el piano principalment el que t'agradi, encara que la professora no t'ho assigni. Aquesta és la millor manera d'aprendre, quan estàs fent alguna cosa amb tal gaudi que no te n'adones que el temps passa. Jo estic a vegades tan capficat en el meu treball que se m'oblida el menjar al migdia. Un petó per tu i un altre pel Tete, del teu pare. Records a la mare.
L'Obre Cartes, cartes úniques de personatges únics.
Doncs escoltàvem aquesta vessant humana que tenia, evidentment, Albert Einstein quan escriu al seu fill: fes el que t'agrada, eh? Sobretot, ens ho deies tu, Joan, abans, quan ell va descobrir allò de la brúixola i va decidir, ostres, si m'agrada això és com m'agradarà la ciència.
Sí, sí, l'Einstein va tindre tres fills i eren de la primera dona, de la Mileva, aquesta matemàtica sèrbia, que, per cert, es discuteix, encara és una cosa que no està aprovada i hi ha molta controvèrsia, en saber si realment els inicis, les primeres publicacions de l'Einstein són de 1905, i si aquells inicis d'ell no hi havia una mà femenina darrere, aquesta Mileva que havia fet moltes... en fi, que li havia servit, sobretot pels càlculs matemàtics, li havia sigut fonamental. Parla amb el seu fill de tocar el piano i de que fes el que t'agradi. També voldria recordar aquí que l'Einstein també tenia la seva vessant musical. L'Einstein tocava el violí. Ell era un violinista aficionat i li agradava navegar a vela. La música, doncs, era un... En fi, li connectava molt l'instrument amb el que és la ciència. I, per tant, diu que, sobretot, ell connectava una mica amb la ciència de Pitàgores, que va ser el primer que va fer uns treballs d'acústica, doncs, a través d'aquest violí, d'aquestes cordes tensades, i anava fent... en fi, anava tocant. No el coneixem, no li coneixem concerts, no li coneixem com l'Albert de Schweitzer, que sí que era un pianista de renom i va arribar a fer grans concerts i després grans concerts benèfics amb la seva obra a l'Àfrica, però que realment doncs, en l'Einstein hagués sigut molt curiós de que aquella estada que va fer a Barcelona doncs, es hagués unit aquella vetllada també musical que va tenir a casa d'en Rafael Campalans, doncs a través de... En fi, a través de... Perdó, a casa de l'Esteve Terrades, doncs a través del violí, no?
Em parlaves de les dones d'Albert Einstein i em parlaves de la primera dona, que també va ser una gran matemàtica, de fet, i es diu que també estava darrere de la teoria de la relativitat.
Sí, sí, sí.
Fins al punt, exacte, que del Premi Nobel, qui s'enduria la fama va ser ell, Albert Einstein, i el preu econòmic seria ella.
Sí, però això és...
Això s'ha dit, eh?
Sí, 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 però de totes maneres hi ha molts dubtes, perquè després la Mileva no va fer tampoc gran cosa, i ja sempre hi ha els dubtes aquests de realment si era o no era. No hi ha dubte que segurament si no hagués tingut a la Mileva no hagués fet la carrera doncs, amb la rapidesa que la va fer, però no hi ha, científicament no hi ha res provat.
Deia, perquè fos com fos, aquesta carta ens feia veure l'Einstein més carinyós amb el seu fill, no? Fes el que t'agrada, però també va tenir una certa relació familiar convulsa, com ens explicava avui en Joan Pallarès. Escolta'm, Joan, moltíssimes gràcies.
No, gràcies a vosaltres, ha estat un plaer i parlar d'Einstein, doncs, m'encanta.
En seguirem parlant, perquè hi ha moltíssimes cartes d'Albert Einstein que aniran sortint a l'obra Cartes, a les edicions futures de l'obra Cartes, com per exemple el simbolisme d'Albert Einstein, perquè si recordem la figura d'Albert Einstein, tots tenim aquella fotografia al cap de la seva melena al vent i traient la llengua, fer una mica de broma.
Sí, en certa manera també Hergé s'inspira amb ell pel professor Tornassol, per crear el personatge.
Exacte, professor Tornassol, Regreso al futuro, Rick i Morty, que també tenen una certa simbologia amb Albert Einstein. De tot plegat en parlarem aquí en futurs programes amb l'Hora Cartes.
L'Obra Cartes.
Un podcast de Ràdio Estel.